Cerdanya. Cerdanya, qui l'ha vista i la veurà? En el cel llis, la serra d'un blau malva, or destanyit de segle camps enllà i dins les valls l'enyorança de l'alba. Colom assolellat, oh, glob de neu, l'aigua subtil senyala sense espera el granit blanc per clavar-hi la creu i a l'estiu ramellets de primavera. La salamandra i el gripau. Demà és desert, demà és tot blau, amaga el riu gelat sa vena. La salamandra amb el gripau van caminant amb molta pena. Sota un alè de lluna plena guarda el gripau l'ull mig obert. La salamandra dolça el mena. Demà és tot blau, demà és desert. Hem llegit dos poemes de Josep Sebastià Pons, Cerdanya i La salamandra i el gripau, que formen part del llibre Cantilena, de 1937.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta... Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és 15 d'octubre de 2013, passen uns minuts de les 9 del vespre i això és Punt 7 Ràdio. Per tant, aquest programa és Tirant de llibres, avui el programa número 238. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit a tota la nostra audiència. Ja hi tornem a ser. Saludem també la tècnica que porta excel·lentment aquest aspecte en cada programa, la Gemma Grau. I hola, bona nit, Joan. Com ho tenim avui?
Bona nit. Espero que després d'una setmana de descans obligat pels elements meteorològics, ara doncs ja tornem a engegar amb aquest programa 238, que ja l'hem presentat dues vegades, esperant que estava tirant endavant i que agradi a la gent. Bona nit, Esteve.
Bona nit, bona nit. Agafem-nos-ho bé.
Molt bé, doncs el programa d'avui incorpora quatre cròniques. Una crònica des de les Illes Balears amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez, una altra des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret, una des de Catalunya amb la Sílvia Romero i des del País Valencià tenim la nostra benvolguda Empar Murelló. Bé, tenim literatura universal també. Avui parlarem del Premi Nobel de Literatura 2013, Alice Munro. I llibres a la carta, avui tenim tres llibres a la carta. Esteve, avui ens parlaràs d'un llibre de Màrius Serra.
Sí, és un llibre que es basa en la vida d'un molt bon matemàtic català i a vegades poc reconegut, sobretot en aquells temps en què el règim tenia altres maldecaps.
Plans de futur. Altres
plans de futur.
Aquest és el llibre editat per Proa, de Màrius Serra. Molt bé, Joan, ens parlaràs de David Safier.
Sí, és un llibre molt curiós, que es diu Malay Karma, que ara és un llibre d'actualitat, encara vaig anar a la Fira del Llibre Català, que ara es venia, i em va sorprendre que jo vaig tenir que comprar com a llibre d'oferta en un mercat d'aquest solidari, i ara resulta que també es torna a vendre una altra vegada. En fi, és un llibre molt curiós, en parlem després.
L'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de diversos autors que es diu Perles de saviesa. I tenim també una entrevista, oi, Jordi?
Sí, esperem parlar amb Albert Valls avui a propòsit de la convocatòria al Premi Ctineu i del proper número de la revista Catarsi.
Acabarem el programa, com sempre, amb la frase que també ens portarà en Jordi. Som-hi, doncs.
La crònica.
Bé, ja tenim el micròfon, la sabem molt de corresponsal de les Illes, la Laia Martínez, que ens explicarà moltes coses interessants de les Illes. Bon vespre, Laia.
Hola, bon vespre, com anam? Bé, jo molt contenta de que puguem tornar-hi i de que hagueu sobreviscut aquestes inclemències temporals I bé, per una altra banda, doncs un poc ensupida avui, avui m'agradaria començar amb una notícia que segurament doncs ja heu llegit, que és una mica trista, i és que hem de lamentar la mort del fotògraf de la poesia, així és com se'l coneixia popularment a Mallorca i també al Principat, Toni Catany, un llucmajorer fotògraf que va morir ahir d'un infart als 71 anys a Barcelona, on ja residia des dels 20 i pocs i on havia desenvolupat la major part de la seva feina per, sobretot, desavinences amb el govern balear. Toni Catany era un gran descriptor del món mediterrani, però sobretot a nivell cultural, literari i humanista. Havia rebut diversos premis, el Nacional de Fotografia de la Generalitat i el Nacional de Fotografia Espanyol, el 2001 tots dos, i havia exposat arreu del món. Però el seu llegat, i jo per això m'agradaria destacar-lo avui, era important, o és molt important, sobretot per la fotografia de retrats que va fer dels protagonistes de la nova cançó, com per exemple Maria del Mar Bonet, i dels poetes en general, tant veterans com joves, de llengua catalana. Bé, val a dir que abans de morir, Toni Catany ja treballava en la creació d'una fundació que portés el seu nom i que recopilés tot el material que tenia, diguem-ne, imprès ja en fotografies i el que encara eren films de carrets de càmera, i no ha sigut a temps d'acabar-ho. Per tant, doncs, suposo que aquests dies aquí a Mallorca s'especularà o se sentirà a parlar de qui ha d'assumir aquesta tasca després de la desafortunada mort del fotògraf. I bé, un cop fet aquest apunt i esperant doncs, que entreu una mica a internet i cerqueu aquest gran fotògraf i analitzeu una mica la seva obra i en gaudiu, doncs us vull proposar un parell d'activitats per aquesta setmana que ens traslladaran al Llevant de Mallorca. Totes dues, doncs, ha estat coincidència, es duran a terme en pobles d'aquesta zona, un a Santanyí i l'altre a Campos, però anem per tants. El dimecres dia 16, a les 8, el Centre de Cultura Contemporània Blai Bonet, que ja sabeu que es va inaugurar a finals de juny, ja us ho vaig transmetre, se celebrarà un acte que han titulat Blai Bonet i el món, que és el mateix títol que porta un llibre de Joan Guasp, editat per Leonard Montaner Editor, en el qual aquest escriptor tan polifacètic i tan emblemàtic de parla catalana enfatitza en la importància de l'escriptor santanyiner com un autor fonamental a tot el territori de parla catalana i tant en els gèneres de poesia com de narrativa. En aquest acte Blai Bonet i el món llegiran diversos textos de Blai Bonet, sobretot els més, diguem-ne, internacionalitzadors. Bernat Nadal, també poeta i escriptor de Santanyí, i Antoni Vidal Ferrando, tots dos companys de generació de Blai Bonet, amb una vida i trajectòria, doncs, afortunadament més llarga, fins a l'actualitat, i que llegiran, doncs, tots aquests textos que han organitzat a la manera del llibre Blai Bonet i el món en aquest espai tan meravellós que és el nou centre de cultura contemporània. Això serà dimecres 16 a les 8 del vespre a Santanyí. I dijous, per fer baixar tanta poesia i tanta reflexió literària, a Campos, una localitat, doncs, ja sabeu, molt propera a Santanyí, a les 8 del vespre també al forn de Can Nadal hi haurà un tas de cerveses de les Illes Balears amb combat de glosadors. Bé, és una activitat pseudoliterària, és a dir, hi haurà molta literatura, perquè ja sabeu que els combats de glosadors són una gran mostra o el màxim exponent de la literatura viva de les Illes Balears, i a part doncs, hi haurà aquesta mena de cata reivindicativa per tal de doncs, fomentar el consum de les cerveses que es produeixen a les Illes Balears, sobretot menorquines. I bé, em val a dir que el tast, que inclou també un sopar, costa 16 euros i per apuntar-vos-hi, en cas que volguéssiu, hauríeu de telefonar al 616-809060. Però bé, el màxim al·licient, a part de la cervesa, seran els glosadors, que ens oferiran un altre dels seus combats, segurament doncs, xerrant moltíssim d'aquest til, aquest tractat integral de llengües, i que seran en aquest cas Felip Monà, Mabel Cervera, Miquel Àngel Adrover i Llorenç Cloquell. Bé, i amb això doncs em sembla que ja tindreu prou feina, per tant us deixo fins la setmana que ve.
Molt bé, Laia. Gràcies. Molt bé, Laia, gràcies per la teva intervenció. Espero que la setmana que ve tornar-te a tenir aquí amb nosaltres. Fins llavors.
Bé, i ara tenim ja també el telèfon el nostre molt company Octavi Serret des de la Franja de Ponent. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret, des de la Matarranya, des de la Franja. Bé, avui us voldria presentar un llibre de poemes que vam presentar aquí dins de la trobada de la poesia del dia 21 de juliol. I és un llibre que ha fet la gent del Llamp, que diu Esferes coincidents. I és molt, molt especial. Conté una mateixa realitat, llisco un trosset de la contraportada del llibre perquè tingueu una idea del que és. Conté una mateixa realitat des dels tres punts de vista complementaris. Cadascuna de les finestres d'interior, que ja s'anuncien al subtítol, és una cara del polièdri de l'entorn. A través de la primera finestra s'hi pot reconèixer allò més pròxim, íntim i familiar. La segona mostra l'estat actual d'una nació que pot ser ben palpable o del tot ponedissa. I guanyant per la tercera es nota l'emboscall que presenta el món tot sencer i llunyà. Des de venir d'aquest context tan personal com inabastable, tan sols poden confluir en una mirada intencionada com el pati interior d'una casa. La Raquel Estrada en aquest llibre ha volgut fer un repàs interior, o sigui, una, com te diria, t'ho diria jo, un renaixement interior. A partir d'ahir, tot el que ella porta dins ho ha sabut buidar i jo t'ho aconsello personalment perquè la conec prou bé i considero que és un dels poemaris diferents que val la pena conèixer i disfrutar. D'acord? Pues fins la propera setmana. Molt bona nit.
Molt bé, Octavi. Fins la setmana vinent.
Literatura universal.
Bé, amigues i amics, continuem a Tirant de Llibres amb una notícia que sabíem dijous passat, concretament que l'Acadèmia Sueca, l'acadèmia que lliura els Premis Nobel, doncs havia concedit el Premi Nobel de Literatura 2013 a una escriptora canadenca, Alice Munro. Aquest premi, que està dotat amb 8 milions de corones sueques, aproximadament uns 900.000 euros, i és una escriptora que bàsicament el que ha fet ha estat dedicar-se a escriure sobretot contes, narrativa curta. No sé, Joan, si tu ens diràs que estàs molt content perquè és una dona,
evidentment,
i que ja tocava o...
No, de fet el Premi Nobel ja no és evidentment, no passa com el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que sembla que sigui una llistat de més d'autors. Aquí sí que el Premi Nobel doncs ja hi ha hagut de bastantes dones també premiades, i en aquest cas d'aquí doncs ens hem d'alegrar perquè té 82 anys, és important dir aquesta data, perquè una mica més, si espera una mica més, potser ja no haguessin sigut de temps, perquè s'ha donat, evidentment, escriptors en vius. És la líder del conte, pràcticament tots els llibres són recull de contes, i per tant, jo recomano des d'aquí els quatre llibres que estan en català, que ja s'han traduït, i per tant, són Estimada vida, Odi, amistat, festeig, amor, matrimoni, i Massa felicitat. Tres, que estan publicats ja pel Club Editor, bàsicament, i recomanem doncs la seva lectura.
Diu que Munro, aquesta escriptora canadenca, diu que va estudiar periodisme i anglès, m'imagino que deu referir-se a llengua i literatura angleses, però va deixar la universitat quan es va casar l'any 1951. Vas començar a escriure històries quan era ben jove, però no va publicar res fins l'any 1968, un recull de relats titulars Dance of the Happy Shades. deu ser Danses de les ombres felices. Sí. En va publicar més aplegats a Lives of Girls and Women, o sigui, vides de noies i dones, l'any 1971. I a més d'aquestes obres que en Joan ha esmentat, que són traduïdes al català, n'hi ha d'altres que destaquen, com per exemple Who You Do Think You Are, o sigui, qui et penses que ets, de l'any 1978, The Moons of Jupiter, deuen ser les llunes de Júpiter, 1982, Runaway, això deu ser corrents, no? La cursa.
O fugida.
Fugida, 2004. I The View of Castle Rock, o sigui, la vista des de Castle Rock, des del castell de Castle, no? O Castle Rock, és la pedra del castell?
Sí, sí, probablement Castle Rock, el topònim sí. és Castle Rock, però allà el més probable és que hi trobis un castell, doblement, no? Perquè Castle i Rock, doncs, hi fa pensar que és un castell bastit sobre la pedra. Bé, endavant.
Doncs bé, hem dit una mica les obres que ha fet que té aquesta senyora, quin tipus de literatura fa, i ara segur que les nostres oients deuen estar pensant i per què li han donat el premi, quins motius s'han al·legat. Doncs el jurat ha dit que Munro, aquesta escriptora, diu és famosa, és cèlebre per la seva afinada manera d'explicar històries que es caracteritzen per la claredat i el realisme psicològic. Alguns crítics la consideren la Chekhov canadenca. Les seves històries se situen habitualment en ambients rurals, on la lluita per una existència socialment acceptable sovint desemboca en relacions tenses i conflictes morals. Això segons el que diu el jurat del Premi Nobel. I la Maria Boigues, que és l'editora d'aquesta escriptora en català, a Club Editor, em penso, jo, en
Club Editor, sí.
Diu que els seus contes, diu, són germans els uns dels altres. Entrar-hi en qualsevol dels seus llibres permet instal·lar-te en una obra d'una gran coherència. Boigues ha destacat, com un dels temes principals de l'autora, la recerca de la llibertat interior dels personatges. Doncs molt bé, felicitats a Alice Munro per aquest Premi Nobel de Literatura. I continuem amb el programa d'avui, som-hi.
Llibres a la carta.
Bé, jo us voldria comentar, fer un petit resum sobre una última novel·la publicada per en Màrius Serra, Plans de futur, que parla una mica sobre la vida d'un matemàtic no massa conegut, però bastant bo, d'aquí de la nostra terra, i sobretot del seu entorn familiar. De fet, faig 5 cèntims d'aquest personatge. En Ferran Sunyer i Balaguer, el personatge d'aquesta novel·la, diu, va ser un matemàtic autodidacta que va treballar a Catalunya des de final de la dècada dels anys 30 fins que va morir allà el 1967. La seva contribució a les ciències exactes va ser molt important i els seus treballs van rebre el reconeixement d'institucions catalanes i espanyoles, però una mica tard, i de la comunitat matemàtica internacional. Les seves dues cosines, protagonistes també d'aquesta novel·la, de fet, han creat una fundació en nom seu per recordar precisament la figura d'aquest personatge. Doncs bé, aquest llibre, que ens parla sobretot de la vida d'aquestes dues cosines, també una mica del seu germà, en Ferran Carbona, i de la seva relació amb la mare d'en Ferran Sunyer i del matemàtic. Alhora que ens mostra petites pinzellades de la societat de postguerra i del tarannà del règim. Tota aquesta història es desenvolupa sota l'ombra misteriosa del pare d'elles, que un bon dia desapareix en estranyes circumstàncies, però que ocupa un lloc important en el desenvolupament de la novel·la. Viuen tots plegats en un mateix indret, la mare, vídua, en Ferran i les dues cosines. El pare, com ja sabem, desaparegut, i la mare d'elles morta. I el germà, que té un petit paper, però que aviat marxarà a París, on acaba establint la seva residència. La Teresa, mare amatent d'en Ferran, sempre disposada, pren notes de les idees del fill. Pensem que aquest noi, amb l'enfermetat que tenia, pràcticament no podia ni escriure i quasi bé ni parlar. Per tant, la mare li feia aquesta feina. Que el problema és que no entenia res del que el pobre li dictava i aquesta dona això la feia estar angoniosa, impotent i una mica trista, amb un cert deix de culpabilitat, ja que això representava per ella una barrera que li impedia penetrar en els pensaments del fill i participar d'aquest món interior en què ell s'havia creat. La Maria Carbona, una data dels personatges, que mai ha entès la fugida del pare i el que constantment té en el pensament i que li serveix de personatge mut amb qui desfogar-se en els moments de solitud i desesperança, quan les complicacions de la vida o la flaquesa fan acte de presència, té també un paper molt important. L'altre és el de la germana, l'Àngels, que sempre molt preocupada i amatent d'en Ferri, es desviu fins als últims moments de la vida del noi per fer-li sempre tot més agradable. Probablement, de les dues germanes és qui més fortament està lligada amb ell. Així, en unes reflexions finals manifesta: mai m'hauria imaginat que pogués estar privada d'ell, del Ferri, de l'home que més he estimat i estimaré en la meva vida. Finalment, el personatge central, en Ferran Sunyer, especialment dotat per la matemàtica, que a través de trobar i esmenar alguns errors de publicacions i llibres francesos de l'època, es va creant un reconeixement que, com ja és habitual en aquest nostre país, neix a fora mentre aquí no acaba d'arribar mai. De fet, signa un contracte amb els Estats Units on se li ofereix una remuneració el doble de la que li oferia aquí el Centre d'Investigacions Científiques, amb qui ja feia molt temps que col·laborava i que mai el va acabar de reconèixer fins aproximadament 18 dies abans de la seva mort. Cal afegir de l'argument que la mare d'en Ferran amaga un misteri que contribueix a amargar la seva existència i que al final explica alguna de les situacions que es donen durant la novel·la, que en el moment que les llegeixes no queden molt clares, però que al final es fa la llum amb aquest misteri que s'aclareix. En definitiva, aquesta és una història d'acceptació i de subsistència enmig d'una guerra i d'una postguerra en una època difícil de la societat espanyola i especialment de la catalana, farcida de petites anècdotes familiars que es desenvolupen en un marc relativament tancat, en part per les dificultats de mobilitat del noi i en part per les dificultats econòmiques de la família.
Seguim amb aquest apartat de llibres La Carta, parlant d'un altre llibre que ja hem presentat abans, de David Safier. Es diu Malaik Karma, editorial està editorial per Empúries Narrativa, número 378, Barcelona 2011, quarta edició, 319 pàgines, amb preus que van des del 14,70 als 13,97 euros. I comencem per la primera de tot de l'autor. Va néixer a Bremen, és un autor alemany, el 1966, de fet, va néixer i encara està, viu i treballa a Bremen. És la ciutat, diguem-ne, des d'on ha fet tota aquesta producció. Es va donar a conèixer com a guionista de sèries de televisió d'èxit com La meva vida i jo, Nicola i Berlín, tot això es van estrenar a sèries a la televisió de Berlín. Ha estat guardonat amb el Premi Grime i el Premi de Televisió Alemanya i amb un Emmy als Estats Units. Les seves novel·les, Malaik Karma, publicat en Púries el 2010, Jesús m'estima, en Púries el 2010, i l'última novel·la, Jo i Shakespeare, d'en Púries, 2011. Ha estat un fenomen de vendes de tota Europa. Fixem-nos que aquesta novel·la que comentem ja va per la quarta edició en català. Bé, per tant, és una obra important que valia la pena, doncs, com aquí comentar-la. És un llibre curiós i molt diferent dels que estem acostumats a llegir i a comentar tirant de llibres. Es tracta d'una novel·la que, sota una aparent irracionalitat, les successives reencarnacions d'una dona per haver dut una vida malaguanyada, que és aplicada en to humorístic, encara que no hilarant, com diuen alguns comentaristes, i a la mateixa portada, li serveix per fer comentaris sobre el destí de la vida, els valors de l'amistat, ajudar al proïsme i respectar la relació familiar amb adulteris inclosos. Així, per damunt del revestiment jocós i lleuger, Malaik Karma no és una obra banal. La ficció humorística li serveix a l'autor per posar de manifest els prejudicis, la hipocresia, les ànsies de poder o la promiscuïtat de la societat actual. Critica moltes coses, encara que sigui des de la més simpàtica tendresa. La imaginació de David Safier queda fora de tot dubte en aquest llibre. El llenguatge planer i col·loquial i les variades situacions que se succeeixen fan que el lector no s'avorreixi en cap moment i tingui ganes què passarà al final. Ve a ser una versió ficcionada i humorística de la teoria budista de la reencarnació, com dit abans. Si ens hi fixem bé, però, planteja molts interrogants. Per què uns animals són superiors a d'altres? Podem admetre que tots els éssers vius tenen el mateix grau de consciència? Els humans tenim el cos i la ment completament dissociats, de manera que quan morim la ment transmigra i el cos es podreix? I aquesta pregunta condueix indefectiblement a la darrera. Com pot ser que les ments es reencarnin en cossos buits de ment? Sembla com si fos un joc de peces desordenades que s'han de fer casar. La ment de la protagonista pateix una pila de vicissituds en cossos molt diferents, en les quals l'acompanya una altra ment reencarnada, la de Giacomo Casanova, que és el personatge divinament, diguem-ne, que va existir, un personatge real. Just passaran les adversitats més diverses i ella s'adonarà que en vida no ha valorat prou el que tenia. En aquest sentit, adopta un to un pèl massa moralitzant, però el lector no pot evitar sentir una empatia profunda amb la protagonista, d'aquí el bon gust que provoca la seva lectura i l'èxit assolit. Sense ser cap obra mestra, pot ser un bon entreteniment per a aquelles tardes de tardor i hivern que tant conviden a llegir amb una copa de vi al costat i estan assegut al sofà davant de la llar encesa. Bé, repetint la referència per si algú vol llegir aquest llibre, encara que no sigui amb aquests condicionants, David Safier, Malay Karma, editorial Empúries Narrativa, 378, Barcelona 2011, quarta edició, 319 pàgines i un preu entre 14,70 i 13,97 euros.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la nostra benvolguda corresponsal des de Catalunya, Sílvia Romero. Bona nit, Sílvia.
Hola, bona nit.
Bona nit. Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé. Aquí esperant una vostra trucada.
Perfecte. Què ens has d'explicar des de Catalunya?
Doncs res, ja esperant a veure ara que ja les coses funcionen a l'emissora, agafaré un tema que ja tenia més o menys preparat i és el tocat de lletra. Tot i que del tocat de lletra ja ens trobem gairebé ja la meitat del seu calendari. Però bé, a veure, anem a part. El tocat de lletra és un festival literari que té lloc a la ciutat de Manresa i que està organitzat pel mateix Ajuntament i pel Gremi de Llibreters de Catalunya. De fet, enguany es troben ja a la seva 7a edició, que es diu aviat. I s'ha convocat sota el títol de Resistents. Per què aquest nom? Aquesta 7a edició coincideix amb l'any en què se celebra el centenari del naixement de l'escriptor manresà Joaquim Amat Piniella i per això els organitzadors del tocat de lletra han volgut posar com a eix central del cicle el concepte de lluita i de resistència enfront de la barbària i la misèria humana contemporània. Què es pot trobar en aquest festival? A veure, val a dir que hi ha un bon grapat de propostes, penso que molt i molt interessants, presentades en format ben variat. Trobareu xerrades, recitals, exposicions, concerts, converses amb personatges de la nostra actualitat cultural, presentacions de llibres, o sigui, una miqueta de tot. Per exemple, demà dimecres a les 8 del vespre, a la llibreria de Petit Partit, té lloc la presentació del llibre Dos taüts negres i dos de blancs, a Pep Coll, que és una reconstrucció novel·lada d'un crim real que va succeir l'any 43 en un poblet del Pallars Jussà. Per exemple, també, a veure, el dijous dia 17, a les 9 del vespre, al Teatre Cursal, té lloc l'espectacle literari Espriu, que està conduït per noms tan reconeguts com pot ser Oriol Brogi, Clara Segura i Màrcia Cisteró, i acompanyats pel guitarrista Marc Serra. O, per citar un darrer exemple de què podeu trobar el tocat de lletra, ja de cara a la setmana vinent, el dimecres 23, a les 8 del vespre, al Centre Cultural del Casino, podem gaudir d'una conversa amb Marina Rossell sota el títol Compromís i resistència. I ja dic, podria anar enumerant moltes altres activitats que es duran a la terme al llarg d'aquesta 7a edició del tocat de lletra, però jo, en tot cas, us aconsello que entreu a la web de l'Ajuntament de Manresa, és el www.ajmanresa.cat, i feu un cop d'ull al programa d'aquest festival literari, perquè va començar el primer cap de setmana d'aquest mes, el divendres dia 4 d'octubre, però el podeu gaudir fins al diumenge 27 d'octubre. O sigui que encara teniu temps de remenar i triar.
És molt bé. Digues.
Perdona?
No, digues.
Sí, perdona. No, voldria lligar, deixant de banda el tocat de lletra, però una mica encara agafat, Resulta que a la ciutat de Girona en aquest moment s'està celebrant el centenari del naixement d'aquest escriptor, d'en Amat Piniella, i s'està duent a terme un cicle de conferències. De fet, una d'elles ja s'ha celebrat, però n'hi ha una altra que encara hi som a temps, que tindrà lloc aquest divendres, dia 18, i a la Casa de Cultura, estic parlant ara de Girona, hem canviat ara de població. És una conferència que comptarà amb la participació de Maria Boigas i Guillem Frontera i Maria Jaén, i el lema de la xerrada i d'aquesta taula rodona és tornar a la vida les altes novel·les de Joaquim Amat Piniella. Sembla que és un títol prou suggeridor sobre el que ha passat amb aquest escriptor, que d'alguna manera ha vist la seva obra literària general una mica embuidada per la novel·la que li ha donat més fama, que és Kaela Reich. Però en tot cas d'aquest cicle de conferències que hi ha a Girona, també us diria que féssiu un cop d'ull perquè hi ha propostes interessants. Està organitzat per l'Òmnium Gironès i a la seva web, que és www.girona.omnium.cat, trobareu informació. I no sé si abans t'he tallat, que em anaves a dir alguna cosa.
No, anava a dir que aquestes són una proposta molt interessant. A més, a Manresa jo tinc una relació especial perquè vaig viure 11 anys i per tant me la conec molt i estic molt content que a Manresa facin aquest tipus d'activitats literàries.
Sí, jo fa uns anys vaig tenir l'oportunitat precisament també de ser-hi present, però des de l'altre vessant, no com a testimoni, sinó també en presentació del llibre, i he de dir que és un festival literari que està molt, molt ben organitzat i realment t'hi trobes molt còmode, molt, molt a gust, molt, ja dic, amb bon format de diverses activitats i, ja dic, que paga la pena de que continuï endavant. I no sé si em queda ja temps,
sí,
per fer un petit
temps,
apunt.
Sí, tens temps, sí, sí.
Doncs mira, ara passant a la ciutat de Barcelona, en aquests moments a la Biblioteca Jaume Fuster, a la plaça de Lesseps, està en marxa una exposició que és 50 anys i tan joves, La Galera 1963-2013. Com el seu nom indica, ja es pot veure, no?, que és una mica aquesta exposició al voltant d'aquesta editorial, La Galera, que compleix enguany aquests 50 anys. Aquesta exposició la trobareu, es va inaugurar el 3 d'octubre i estarà fins al 7 de gener, o sigui que tenim temps per anar-la a veure, si volem, però de cara a aquesta setmana, el dijous, demà passat, a les 7 a l'auditori de la biblioteca, té lloc una taula rodona sobre la il·lustració, que penso que és un dels grans temes que també tenim a casa nostra, en el qual trobem personatges, artistes realment de renom, i que paga la pena que no perdem de vista i que sigui de les moltes coses que ens estan prenent de les mans. I en aquesta taula rodona trobareu noms coneguts com pot ser en Ignasi Blanc, Hilarín Vallès, Òscar Julbé, Jordi Lafebre, Meritxell Ribas, Pedro Rodríguez, ja dic, un bon grapat d'artistes que poden dir molt al voltant de la il·lustració a casa nostra.
Molt bé,
Silvia. I d'aquesta exposició, ja dic, hi haurà més taules rodones i també us diria de fer un cop d'ull quan pugueu.
Molt bé, Silvia. Doncs escolta, en prenem nota de totes aquestes propostes que ens fas. I t'esperem la setmana vinent.
Aquí estaré.
Vinga, una abraçada. A reveure.
Igualment.
Adéu. I tenim també a l'altra banda del fil telefònic, la nostra benvolguda Empar Murelló. Bona vesprada, Empar. Com estàs?
Molt bona vesprada a totes i a tots, com esteu?
Mira, aquí,
una setmana
fent
sense vosaltres, una setmana capdalt.
Ha sigut difícil,
València,
eh?
El País Valencià.
Difícil d'aguantar, eh?
Havia sigut el 9 d'octubre i volia parlar-vos del 9 d'octubre i del lema de la dignitat, que pel que van marxar per la vesprada tota la gent que hi va voler, i els grups polítics, les associacions, els grups escolars, fins i tot hi havia representació de Cecilles, d'un grup de docents de Cecilles que havien vingut també a marxar per la dignitat de la llengua. I bé, es van preparar molts concerts, molts casals, en associacions, i bé, va ser un dia bonic, la veritat que bonic i reivindicatiu. Però bé, tot allò ja va passar, i avui jo volia parlar-vos, m'encanta per cert que parleu dels plans de futur de Màrius Serra, perquè és un llibre que me va encantar, vaig assistir a la seva presentació i va ser molt divertida, el llibre també me va agradar moltíssim, així que el recomano jo també. I avui jo volia parlar-vos d'un llibre que s'acaba de presentar, que s'acaba d'editar, de Josep Franco, que és un autor de la Ribera, de Sueca concretament, deixeble, si voleu, d'alguna manera, del Joan Fuster, i ha fet un llibre que es diu precisament Amb Joan Fuster pel País de l'Aigua. Ho publica l'Abadia de Montserrat. Se veu que així a València, no sé com està la qüestió editorial i de suport a la llengua, però es publica per allà dalt, i bé, i és, era un deixeble, i com ell mateix diu a les seues primeres pàgines, creu que té un deute pendent amb el mestre Fuster, i per això escriu aquest llibre, que és una mena d'assaig, entre un assaig i algun fet mig novel·lat que també hi haurà, que ve a parlar un poc de la nostàlgia d'aquest mestre de Sueca, no? D'aquest intel·lectual, d'aquest homenot que era el Joan Fuster. Fa un repàs de la seva herència, també de la polèmica que hi hagué entorn a la herència de Fuster, que va ser la seva biblioteca, si es quedava sueca, si no es quedava sueca. Sí, ben fill, ja sabeu tot allò que va eixir en premsa, que eixir i encara suscita polèmica. Però Josep Franco reivindica sobretot l'herència ideològica del Fuster, no? No sé, d'alguna manera creu que, així com la biblioteca ara mateix resta sueca, doncs que, o sigui, a la ciutat de Sueca, patrimoni de tots, a Sueca, diu que aquesta herència ideològica ha de traspassar les fronteres i ha d'arribar a tothom, perquè el Joan Fuster és un patrimoni per a tot un col·lectiu i un referent, veritat, un clàssic, si voleu, d'alguna manera. Ell parla un poc del ritual que seguien en les tertúlies i les trobades que feien, les xerrades, la por que en principi tenien d'aquell home que estava darrere d'aquelles ulleres i que rebia moltes vegades amb la seua bata de franela, veritat. I parla d'aixes tertúlies com una mena de ritual, amb la taula plena de llibres sempre, de papers, de discos, i la imatge que tots tenim al cap que comentava, no? Del Fuster més casolà, que rebia amb bata de franela, amb un whisky en la mà segurament, o alguna cosa semblant, i amb la màquina d'escriure que els feia fora, els pessigava un poc les consciències, es despertava les consciències, i segons Josep Franco aquest llibre és d'alguna manera una manera de compensar ixe deute o ixe anhel o ixa llavor que el mestre va implantar o que alimentava l'esperit de tot un poble o de tota la gent que volia seguir i que no resignava la seua sort, no? que d'alguna manera volia despertar i bé. I un poc el llibre jo crec que és molt interessant, pinta molt bé i sí que el recomané per a tota la gent. I no sé si voleu preguntar-me alguna cosa al respecte o voleu fer cap comentari sobre Fuster, perquè Fuster, ja sabeu, l'any passat va ser l'any Fuster, se va publicar moltíssimes coses, es va parlar molt i molt de Fuster, es van fer molts actes i moltes conferències, moltes xerrades, però jo crec que este llibre és un poc el tu a tu de l'autor, del Josep Franco, que vivia a Sueca, que s'havia criat a Sueca, que li picava la porta a Fuster, ell amb molta més gent, veritat, amb el Josep Palacios, amb el Bernal Tibaldoví, amb Josep Pla i moltes més persones que participaven d'aquestes tertúlies i que, no sé, que d'alguna manera conegueren a aquell home magnífic que va escriure el Nosaltres els Valencians o que va escriure el País Valencià i que d'alguna manera suscitaren en eixes consciències, en eixos cabets, un poc de cuquet intel·lectual, no? I de reflexió respecte del país que volíem conformar. I jo crec que en aquest sentit Josep Franco sí que és capaç de transmetre aquesta herència ideològica, no? Fem-ho arribar a tothom i jo contaré les coses més privades o menys conegudes o conegudes per tothom, però que sí, de com les vaig viure jo des de la meva experiència. I és un poc una guia literària, no? Un assaig, no sé com dir-ho, per com diu ell, per reivindicar el Fuster, el savi Fuster que va rescatar tota una generació de la mediocritat provinciana d'aleshores.
En part, hem d'acabar, perquè el temps...
Hem d'acabar aquí i fins a la propera setmana. Sí. Llegiu molt, feu-li una ullada a aquest llibre, que és molt interessant, i ja en parlarem de programació la propera setmana.
Molt bé, vinga, llavors,
vinga, una abraçada a tots.
A reveure.
Adéu.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
L'entrevista.
Bé, doncs som a l'entrevista i tenim nosaltres Albert Valls, que és...
Menut, si pot ser.
O sigui, vols dir que he revelat un secret ara?
No, no és cap secret.
Però tu prefereixes que et digui pel pseudònim Menut, eh?
Exacte.
Bé, en tot cas, tu ets el promotor del Premi Ictineu, el Premi Ictineu, que es dona a obres que es presenten dins del camp de la ciència-ficció, del misteri, potser també.
Ciència-ficció, fantasia-terror.
Fantasia-terror. La convocatòria d'aquest premi ja va per la cinquena, oi?
Cinquena, exacte.
I què ens en pots dir? En aquest moment s'han rebut prou obres? Quan s'atorgarà el premi? Quin és el procediment?
No és un premi a obra nova, sinó que, bé, de fet, jo no sóc promotor, sóc un dels copromotors. El portem des d'un grup que ens diem l'Estercat, que el que fem és cada principi d'any publiquem la llista de tot el que va sortir de ciència-ficció, fantasia i terror en llengua catalana durant l'any anterior. Per tant, és obra publicada, no és que rebem obres que es presentin. Llavors, en una primera fase, que s'acaba normalment a principi de setembre, tothom que vulgui pot valorar, pot votar quines són les obres que troba més interessants, ja sigui de novel·la original en català, novel·la traduïda al català, conte curt original en català o conte curt traduït al català. En primera fase, tothom està convidat a votar les obres que troba més interessants. D'aquí surten els 5 finalistes. I en segona fase, entre nosaltres, l'Estercat, la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, i aquest any hem afegit també el Club de Lectura de Ciència-Ficció de la Biblioteca de Sabadell, entre tots decidim dels 5 finalistes quina és l'obra guanyadora en cada una de les 4 categories.
D'acord, o sigui que això vol dir que en aquest moment us trobeu en quina fase?
En segona fase.
En segona fase.
En segona fase, i de fet queden 15 dies per tancar la segona fase.
D'acord, i torna'ns a dir quan s'haurà atorgat el premi.
S'atorga el 23 de novembre al Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat.
Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat. Això també hem d'entendre que implica molta gent, llavors.
Sí, acostuma a haver-hi, dintre del que és el gènere, acostuma a moure força gent, entre 30 i 50 persones, que per ser gènere minoritari no està malament. I aquest any, a més, se'ns ha afegit que la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia farà actes després de nosaltres, per tant, contem que ens aplegarem en allà força gent als dos actes.
Llavors, en què consistirà el lliurament del premi concretament? En la concessió, l'atorgament a una persona en concret, però em refereixo des del punt de vista material, què rebrà el guanyador?
És simbòlic, és una placa.
D'acord.
No hi ha diners, no hi ha res al darrere.
Més potser la publicació a la revista Catarsi o no?
No, perquè és obra publicada, això ja.
És obra publicada en tot cas.
Tot, sempre el que es fa és premia la millor obra publicada durant l'any anterior. Per tant, el que passa és que típicament, com passa també aquest any, hi ha obres publicades a la revista Catarsi.
Ah, això.
Però la seva obra ja publicada, clar, no es pot tornar a publicar.
Entesos. I ja que esmentem la revista Catarsi, som en fase d'elaboració del proper número de la revista Catarsi.
Que també sortirà el mateix 23 de novembre.
O sigui que l'acte de concessió del Premi Ictineu serà l'acte de presentació del proper número.
Cada any fem dues revistes a l'any, una la traiem més o menys per Sant Jordi, no hi ha una data fixa, i la segona sempre la fem coincidir amb el Premi Ictineu.
Entesos. I aquesta vegada, com algun altre ja havíeu fet, em sembla que teniu obert un Verkami, o a dins de Verkami teniu obert un projecte per recaptar els diners per l'edició d'aquest número.
Exacte, perquè aquest número és un número especial. Com que és el cinquè aniversari, és el cinquè premi Ictineu, un dels autors, en Jordi de Manuel, ens va proposar la possibilitat, ostres, per què no fer un número especial en el qual hi hagi la gent que han sigut premiada en totes les edicions anteriors? Ens han posat en contacte amb els autors, amb Murakami no va ni contestar, ja ens hagués agradat. No, però ens van contestar, per exemple, un Mike Resnick, canadenc, que també ha guanyat 3 o 4 nèboles, és a dir, hem tingut resposta, fins i tot alguna, que no ens esperàvem. Doncs ens hem posat en contacte amb tots els autors, ens han entregat un relat, alguns l'han fet expressament per aquest número, altres han entregat coses que ja tenien, i ens surt un número de 152 pàgines.
Normalment, un llibre, pràcticament un llibre.
Sí, pràcticament un llibre.
152 pàgines, quan la revista normalment quantes n'acostuma a tenir?
Entre 60 i 70.
60 i 70, o sigui que més que dobleu l'extensió de la revista. I llavors ja ens estàs avançant part del contingut. A Verkami consta qui apareix sí, en el proper número?
Sí. I de fet ara ja hi ha fragments de tots els relats.
Ah, perfecte. És a dir, que la gent ja pot fer un tast d'allò que tindrà a partir, torna'ns a dir la data,
el 23 de novembre.
A
Tecla Sala.
Perfecte. Llavors, els interessats en ciència-ficció, misteri, terror, etcètera, etcètera, que siguin seguidors de la revista Catarsi, on podran aconseguir-la? Clar, una manera podria ser fent una aportació probablement a Verkami i rebent, bé sigui per correu o bé sigui a mà, oi? Aquest exemplar. Però, si no, què podríem fer?
La gran majoria de les coses que no donem en mà es fan comandes per correu. Però, per exemple, aquí se'n soni l'Alguer la té.
L'Alguer la té. És un punt de distribució d'aquesta revista.
Ara, llavors, a fora d'aquí, a Barcelona hi ha Gigamesh, on també s'hi pot trobar bé, això i tot el que vulguis.
Perfectament.
I t'ho poden enviar també a casa, també?
Sí. És qui ens ho demana i li paguem el correu, el distribuïm entre els dos, perquè si no, correus són al voltant de 3 euros i la revista normalment val 2 euros i mig, això de pagar més de correus que de revista. Per tant, paguem, ho partim entre els dos, però ho enviem a casa també. Si algú li interessa, revista.catarsi@gmail.com o catarsi.cat.
Tot i ser un número tan extens, canviarà el format de la revista o serà el mateix format
serà
de sempre?
Serà el mateix format, però clar,
amb més extensió.
Però amb llom, en lloc de ser grapat com és normalment, clar, tantes pàgines ja s'ha de posar llom.
D'acord, això
I,
ja...
I més a veure, el preu serà diferent, també?
6 euros, normalment val 2 i mig, aquest en valdrà 6.
6, molt bé.
Bé, i què més voldries afegir que pugui interessar a l'audiència en relació a aquests dos esdeveniments? La concessió del premi i el proper número de la revista.
Què podria... Bé, podria afegir...
Quan es tanca, ho hem dit? Quan es tanca?
El Verkami es tanca aquest diumenge. Uh-huh. I de fet ja li tenim el peu al coll. Dels 600 euros que necessitem per fer la impressió, ja en portem 583. Uh-huh. És a dir, ja... Això són faves comptades, ja estem molt contents en això. Però què podria dir? A veure, podria parlar de l'Estercat. Per què? Uh-huh. L'Estercat són el marc del qual surten les dues coses. L'Estercat són un grup de gent que ens reunim més o menys cada 2-3 mesos a fer una tertúlia, a dinar i xerrar parlant de ciència-ficció, fantasia i terror. L'objectiu tant de l'Estercat com del Premi Ictineu com de la revista Catarsi és promocionar el gènere fantàstic en català, perquè el gènere fantàstic és un gènere generalment menys tingut. I tenim obres molt bones, com pot ser Obres Artificials, la primera obra considerada ciència-ficció en llengua catalana, que, a veure, és altíssimament recomanable, no parlem ja de Pedrolo i no parlem ja del que ens pugui venir de fora d'aquí. Per tant, com que veiem que és gènere menys tingut, que considerem que s'han de fer coses. Per tant, tot aquell que li interessi el gènere, actualment només hi ha dues revistes de ciència-ficció en català, com són Nosaltres i Les Males Herbes. Ja sé que no queda bé fer propaganda de la competència, però és que nosaltres no, el nostre objectiu no és tenir moltes vendes, és promocionar el gènere. Per tant, endavant, Males Herbes, tingueu molt èxit. Uh-huh. Tothom qui li interessi, doncs ja ho sap, pot comptar amb Catarsi, amb Males Herbes, pot participar al Premi Ictineu. Si algú vol participar a la Catarsi, ja sigui enviant relats, perquè nosaltres ens nodrim del que ens envia la gent, no som nosaltres que anem a buscar autors, no és necessari només, no només es pot col·laborar enviant relats, sinó que necessitem gent que valori aquests relats que rebem. També és una altra manera de col·laborar si algú té ganes de moure's per aquí. El millor que pot fer és venir una Tercat, que la propera serà el 23 de novembre a la Tecla Sala, allà ens coneixerà tots, allà podrem parlar i podrem explicar tot el que calgui.
Doncs perfectament, moltes gràcies Manut per ser amb nosaltres avui, moltes gràcies, endavant doncs el Premi Ictineu i el proper número de la revista Catarsi, que recordem-ho, amb tot plegat, el premi i la presentació del proper número se celebrarà a la Tecla Sala de l'Hospitalet el dia 23 de novembre. Doncs passem a la següent secció. Thank you.
Llibres a la carta.
Bé, doncs ja tenim a Llibres a la carta la nostra col·laboradora, Helena Martínez Pons. Hola, bona tarda o bona nit ja, Helena Martínez Pons.
Hola, bona nit a tothom. Més ens tornem a retrobar. Tot i que això comença a ser des del principi ja com una cosa d'ara sí, ara no, perquè entre els problemes tècnics i les següents coses que ens trobarem en un futur, aviam si podem donar-li una mica de coherència a la meva secció, perquè és potser la més dispersa de totes, al comentar cada cop llibres diferents i destinats a diferents públics. I en el fons el que volia comentar, el llibre d'avui és justament té a veure amb la cosa que acabo de dir, perquè aviam, sempre intento buscar llibres, com que és molt eclèctica la meva secció, sempre intento buscar llibres que agradin a un sector del públic o a molts sectors dels nostres oients i de futurs lectors. I bé, el que porto avui, la meva proposta, no és ben bé un llibre, diguem, de masses, però vaja, tampoc és un llibre massa específic d'un tema concret, sinó que ve a ser una mena de recopilació de fets, d'històries, ara ens endinsarem, de diversa índole. Llavors, el que us presento avui és el Perles de Sabidoria, de Saviesa, perdó, perquè tinc els de Sabidoria al cap, perquè justament l'altre dia jo l'havia trobat a llibres.cat i l'altre dia vaig veure una llibreria en castellà i vaig pensar, mira, també és en castellà. Doncs el Perles de Saviesa, insisteixo, llibres.cat, no és un llibre massa llarg, és un llibre d'unes 200 i poques pàgines i, aviam, jo aquest que us dic que el vaig veure a la llibreria estava en l'apartat d'autoajuda, però si us he de ser sincera, crec que està mal ubicat, perquè no veig jo que sigui una cosa d'autoajuda. Quan un va a una llibreria i es fa la secció d'autoajuda, pot pensar, bé, jo ara estic bé, no tinc cap problema, doncs me'n vaig a la secció i ja està. Doncs jo penso que aquest llibre... Igualment, encara que una estigui bé, que no senti que en un moment donat de la seva vida doncs té massa problemes, doncs penso que és un llibre entretingut per llegir. El Perles de Saviesa, sapigueu que està fet per diversos autors. Un dels principals és Jack Canfield, que bé, va fer un altre llibre, va escriure un altre llibre molt divertit, que es deia Sopa de pollastre per l'ànima, i també un altre dels autors així més mediàtics, tot i que molta gent no. Jo, de fet, fins que no els vaig veure aquí, ja no els coneixia, el Marcy Shimoff, aquesta és la Marcy Shimoff perquè és una dona, aquesta sí que va escriure un llibre d'autor.